tenim el Francesc Serracanta. Francesc, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Després d'aquesta entrevista vindrà el Francesc a portar-nos la seva secció sobre la sinfonia, que avui tornarem amb el que havíem deixat a l'últim programa.
Parlarem sobre un viatge en busca de la bellesa i avui ens anirem cap als països del Caucas.
Molt bé. Doncs bé, aquesta música, com ja sabeu, és la que ens porta amb el Francesc Serracanta i ja comença la secció de la sinfonia, de la història de la sinfonia contemporània. Ho vam deixar la setmana... Bé, la secció passada, ara farà un mes, a la primera part, buscant la bellesa perduda.
Exactament.
Perduda. Era...
Si algun dia la trobarem.
Segur que està perduda?
Exacte, aquesta és la gran pregunta i el que intentarem durant aquestes xerrades arribar aviam si trobem una conclusió i sabem si l'hem arribat a trobar o realment s'ha perdut.
En busca de la bellesa perdida, penso, de l'arca perdida.
Exacte.
La bellesa perdida.
Sí. I avui començarem fent un viatge, que aquest viatge el farem a través de l'espai i a través del temps. A través de l'espai avui ens anirem a la regió del Caucas, que si no ho sabeu, la regió del Caucas és aquella que es troba amb els límits entre Europa i Àsia, que està separada per la famosa cordillera del Caucas, amb muntanyes que tenen més de 5.000 metres, i hi ha tres països que estan amb aquesta franja, que està entre el Mar Negre i el Mar Caspi.
Per tant, aquests països que són europeus, són asiàtics, estan entre mig del continent.
Aquí hi ha el gran problema, perquè per uns són europeus i per altres són asiàtics. Geogràficament, si ho mirem, la cordillera del Caucas separa a la part del nord Rússia, que és Europa, i a la part del sud hi ha països que són totalment asiàtics. Per tant, de manera geogràfica, resultaria que allò és Àsia. Però hi ha uns pobles que van ser cristianitzats per influència dels grecs, i avui dia, al ser pobles cristians, resulta que aquesta gent diu que són europeus. Però a la mateixa franja hi ha pobles que estan civilitzats primer pels perses i després pels àrabs, i aquesta gent que són de religió musulmana, doncs aquests són clarament asiàtics. Per tant, és una mescla de races que ens trobem en un punt que no sabem si realment és Europa o Àsia. I això, en un programa de televisió, va passar que van fer una pregunta, van dir, quina és la muntanya més alta d'Europa? I tothom va dir, el Mont Blanc. Diu, no senyor, és el Mont Erebus. I el Mont Erebus està al Caucas. Per tant, aquells de la televisió, per a mi, es van equivocar i per no donar el premi, perquè era l'última pregunta, resulta que van fer una pregunta que la seva resposta no és segura.
Però bé, el cas és que el Caucas divideix.
El Caucas divideix.
No està ni un lloc ni a l'altre. És Europa... Aquesta muntanya...
Sí, però els pobles que viuen a la regió aquesta...
Ah, sí, aquests sí que estan a sota del Caucas.
Estan a sota del Caucas, són asiàtics.
Geogràficament són asiàtics, però culturalment són europeus.
Sí.
En canvi, els que estan a sobre del Caucas claríssimament són europeus. No hi ha dubte.
És que passa que al Caucas hi ha tres països. El primer, el que toca al Mar Negre, aquest seria Geòrgia. Al costat tenim Armènia i a l'altre costat tenim Azerbaiyán.
Uh-huh.
Azerbaiyán és musulmà. Armènia és ortodoxa cristià i Geòrgia també és ortodoxa. Però què passa? Que durant tot aquest... va haver una sèrie d'invasions i de colonitzacions que els àrabs ho van colonitzar tot. Per tant,
un d'ells és el genocidi armeni per acabar amb els turcs,
turcs,
no?
Sí.
Vale.
El poble armeni es va salvar per les muntanyes. És algo com els bascos. Per què els àrabs no van arribar a dominar els bascos? Perquè es van poder amagar dintre les muntanyes i tenir un reducte. Pues el poble armeni es va també poder amagar dintre les muntanyes i va fer una reconquista igual que l'espanyola. De la muntanya i es va anar estenent. I va fer una gran Armènia cristiana.
Uh-huh.
Però amb el temps, va ser tornat a conquistar pels àrabs, i avui dia resulta que hi ha una província que és de l'Azerbaiyán que està a l'esquerra d'Armènia. Per tant, separada d'Azerbaiyán. Però... hi ha una província de dintre, que és de l'Azerbaiyán, que és habitada per armenis. Per tant, ja veieu que hi ha una barreja tremenda.
Hi ha una interculturalitat aquí.
I una lluita
de països,
per
no?
domini.
És el dins del territori del país, està.
Dintre del territori del país.
Perquè es va conquerir en el seu moment i es va quedar.
No, perquè hi havia una majoria del poble armeni.
Sí. Se li ha donat...
I se li ha donat com una autonomia, no? I l'altra banda, es van unir tots els que eren musulmans i van expulsar els armenis.
I parlant de llengües, a Armènia es parla l'armeni?
Sí, a Armènia es parla l'armènic, que és una llengua indoeuropea, també derivada del persa.
Sí.
En canvi, que estan de costat, la llengua que es parla a Geòrgia sí. és totalment diferent de totes. O sigui, que no s'ha trobat de bon bé.
Com un basc, no? Com
és igual basc, que el basc. Sí. Tant és així que hi ha bascos que diuen no, és que nosaltres venim del mateix lloc, tots venim del Caucas. Però això s'ha agafat amb pèls perquè alguna paraula que s'assembla però no s'ha pogut demostrar.
Indoeuropees, això són totes les llengües també les germàniques i això també tenen aquest mateix origen.
Si les veieu, escrites un text en georgià o un text en armeni direu, oh, això s'assembla. Per què s'assembla? Perquè aquestes llengües com passa amb el basc no s'escrivien. Per tant, quin alfabeto van agafar? El que els van ensenyar a la Iglesia. Ara, hi ha...
L'ortodoxa, no?
No.
No?
A Armènia, sí. Armènia va ser el segle IV després de Crist, que va ser un dels primers països cristianitzats, i l'Iglesia ortodoxa els va ensenyar a escriure, i els va fer un alfabet semblant amb el grec, però diferent. I, en canvi, a Geòrgia va ser civilitzada pels grecs el 400 abans de Crist. Per tant, no eren... diguéssim capellans cristians,
era la religió grega,
no, ells tenien una religió d'aquestes de ballos déus que era la zoroàstrica, i aquests cultivadors d'aquest culte van agafar l'alfabet, van fer un alfabet nou però mirant com era l'alfabet grec, o sigui que si mires l'alfabet de Geòrgia comença alfa delta igual que el grec, però els signes són diferents.
I llavors, una pregunta. Tot això, què té a veure amb la sinfonia, la història de la música
sí,
i l'aplicació una mica que ens vens a parlar tu, no, Francesc?
Ara mirem de connectar això amb el que explicàvem l'altre dia. L'altre dia estàvem explicant la intervenció de la política a dintre de la música russa i un dels màxims artífices va ser el famós Stalin.
Mm-hmm.
Pues el Stalin de Bontera.
El comunisme.
Era de Geòrgia.
Mm-hmm. O sigui, no era de Rússia.
No era rus, sinó que era georgià. El que va passar que es va russificar i al final va voler fer al revés, russificar Geòrgia. I va fer un gran imperi i que el idioma principal fos el rus. El curiós del cas és que ara veureu uns exemples de música d'una sinfonia de Geòrgia que va en contra de tots els principis que defenia l'Stalin. Una sinfonia de que comença com no havia començat mai cap sinfonia. Ara escoltarem el començament, perquè veieu com és.
Doncs escoltem-la. Thank you. doncs... Sí.
Bueno, ara heu sentit aquest començament que era fet per dos timbales, una amb la part superior tensa i l'altra destensada. Això, hi ha dos tipus de sons. I ara entra un so diferent, que és el duduk, que és un instrument de vent que ara ho esteu sentint, que aquest és totalment asiàtic perquè ve de Pèrsia. I és un instrument folklòric armeni.
Sí, tenim aquesta barreja que dèiem,
sí,
no?
Que sona com a
Europa,
àrab,
i Àsia.
I a més el seu origen és molt antic, perquè és de 500 abans de Crist, i a Pèrsia hi tocaven aquests instruments. O sigui, és un instrument de fusta semblant a un oboe.
Però a l'inici, que hem sentit abans, era molt, molt caòtic. Bé, no sé si volia representar alguna cosa o...
Sí, és el toc d'oració.
Al principi, els
o sigui,
timbals...
El que
aquells...
heu sentit al començament, segons l'autor, això vol dir que és la preparació per a l'oració. Ell compara aquest toc amb el toc de campanes de l'Església Catòlica.
Uh-huh.
O sigui, qui toquen les campanes i fan força soroll per...
Ah, hi ha missa.
Per buscar el silenci després a l'Església.
Uh-huh.
Sí. I després, ara, quan toca aquest instrument folklòric, vale, ja s'ha fet el silenci, i això ja és un tipus de meditació. Això uh-huh. és el que vol significar aquest començament d'aquesta sinfonia. Ara, per a veure les diferències, ara escoltarem una obra d'un altre compositor, aquesta vegada georgià, que és el Vano Morelli, que es va fer molt famós. Per què? Perquè l'Stalin li va prohibir una de les seves principals obres, que era una òpera que es deia La Gran Amistat. I a partir de la prohibició d'aquesta òpera, perquè Stalin va anar al teatre, aquesta música no li va agradar, i va demanar al seu Ministeri de Cultura que fessin tot un comunicat, i va sortir la famosa llei que regulava la música a tota la Unió Soviètica.
Uh-huh.
I perquè ara veureu quin tipus de música feia aquest Morelli.
I perquè no li agradava Stalin, no, suposo?
No li va agradar perquè no li va posar la música que ell volia. Ell volia música folklòrica que havia sentit quan era petit, i li va posar música folklòrica, però d'un altre tipus.
Uh-huh.
Ara escoltareu una obra de Morelli, que es diu La Gran Amistat, i és una cançó que és de tipus folklòric.
Molt bé.
Высоко летят под облаками, и курлычут журавли над нами. Вдаль, скользя по ветру легкой тенью, тают птицы в синеве осенней. В путь не ближний провожать их выйдем, им простор земли далеко виден. Ленты рек, озер разливы, до свидания, птицы, путь счастливый. Клином в небо поднялись высоко, вольным волен на пути широком. И летят не только днем, а ночью, видел кто-то не во сне воочию. В путь не ближний провожать их выйдет, им простор земли далеко виден. Ленты рек, озер разливы, до свидания, птицы, путь счастливый.
Molt bé, doncs com heu vist, això és un tipus de música totalment popular, una música molt fàcil, doncs tota l'obra de Morelli segueix aquest estil, Però què passa? Que quan va estrenar aquesta òpera, havia dos motius. Primer, que no li va posar la música que ell volia.
Era una òpera, això?
No.
Sonava per d'una òpera, això?
Sí. Ah. I la segona...
Però no, és que no sembla gens, eh? Sembla una cançó... Una cançó francesa, així...
L'òpera es canta, Jordi.
I l'altra cosa era l'argument, que l'argument tocava gent del Caucas, sí? I amb aquest argument demostrava que havia gent que estava en contra el sistema. I segons la política russa...
Contra el comunisme, Stalin...
No contra el comunisme, sinó que volien independència cultural pròpia. O sigui, aquesta gent sempre han volgut tenir que la seva cultura fos...
No aquesta imposició des de Rússia, exacte, unificació... Vale.
I aquesta, segons l'Stalin, no havia cap problema amb aquests països. I com això representava que sí, que havia un problema cultural, pues això tampoc no li va agradar massa.
Clar.
Molt bé. Pues ara, per veieu la diferència entre aquesta música que heu sentit ara i la música nova, ara posarem un altre tros de la sinfonia... que heu escoltat abans de Tartarian. Bueno, pues, com veieu, això ja torna a ser una música moderna, difícil d'escoltar, i el que estem fent ara és comparant dos estils, l'estil modern amb l'estil, diguéssim, més clàssic. I ara, per acabar i per veure aquestes confluències d'estil, ara posarem una pista que és molt maca, a menys que m'agrada molt, que és una obra que es va estrenar quan van fer el 2750 aniversari de la fundació, que són anys, 2750 aniversari de la fundació d'Erevan, la capital d'Armènia. Això està fet per un compositor que es diu Hovhannessian, i el títol de l'obra es diu Yerevan Erevuni. Bueno, pues esteu escoltant un dels himnes fonamentals, és un himne modern, però és dels més coneguts de la música armènia, un himne que quan un armeni ho sent es posa a plorar. Aquesta obra va ser tan important, això que és l'any 1975, quan es van fer el 2750 aniversari de la fundació de Yerevan, que hi va anar a cantar el nostre conegut tenor en Plàcido Domingo.
I també aquí en aquesta música es pot veure això, que tot i ser moderna, seguia sent clàssica també, i igual que, o sigui, no tenia gaire diferència tampoc amb les altres, no?
Exacte, i és un tipus de música que això agrada a tothom.
Molt bé, doncs, acabem aquesta cançó, la secció, i ens acomiadem del programa d'avui.
Moltes gràcies, Francesc, i a tots i totes els que ens heu escoltat avui. Seguim el proper programa, el proper divendres.
Sí, divendres que ve, aquí al Sol de la Marxa. Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adéu.